L'espai de patrimoni d'avui ens portarà unes quantes dècades enrere. Amb els nostres convidats recordarem la Rambla del Celler com a centre neuràlgic de l'esport local durant la dècada dels 70 i els 80. Per fer-ho ens acompanyen el Joan Durà, que en el seu moment era propietari del restaurant Trobador i a més jugador d'handbol de l'època. Joan, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
També ens acompanya el Toni Gómez, que en aquella època era directiu, també va ser jugador del Club Bàsquet Sant Cugat. Toni, bon dia, què tal?
Què tal, bon dia. CB Sant Cugat.
Sí, Club Bàsquet Sant Cugat?
Sí, sí.
No, m'he equivocat, eh? Molt bé, doncs, efectivament, avui fem aquest exercici de memòria, recuperem aquella època perquè, efectivament, doncs, la Rambla del Celler actual, el seu ambient, la seva dinàmica no té res a veure amb la Rambla del Celler de llavors, on es concentraven doncs, les instal·lacions esportives que hi havia en aquell moment i també la vida i la dinàmica que generaven els clubs i les entitats que allà s'hi aplegaven. Us sembla que fem un repàs, per exemple, fem la fotografia de les instal·lacions que trobàvem en aquell moment? Vinga, comencem a recordar.
Instal·lacions esportives, evidentment el camp de futbol,
sí.
I al costat es va fer la pista, que després es va anomenar Méndez per una desgràcia que hi va haver-hi a través de l'handbol, i la piscina, i para de comptar, no hi havia res més.
No hi havia res més. Es van afegint de mica en mica, i jo recordo, ho dic perquè ara estic una mica ficada amb el tema, es van arribar a fer unes pistes de petanca al costat, justament davant, a l'altra banda del carrer, davant del Trobador.
Cert és.
Es van fer unes pistes de petanca allà.
Cert és, no les recordava. No les recordava, cert és.
Sí,
és cert, i no les recordava, però ara sí, ara que ho ha dit ella, la Carme, o sigui, és que a més les he visualitzat.
No,
les seves fustes...
Mira que jo hi vivia a la Rambla del Celler. A sobre del Trobador.
A sobre del Trobador.
Sí, a sobre.
I amb aquestes instal·lacions, clar, allà apareixen els primers clubs que es fan a la ciutat, com el cas del futbol.
Bueno, el futbol ja existia a Sant Cugat, es va traslladar del camp antic que
teníem
aquí al costat del monestir.
Efectivament.
I sí, aleshores va aparèixer el bàsquet va ser abans que nosaltres, va ser el primer, sí. Que el teníem, que a més estàveu, reuníeu sempre a casa, sempre en el Trobador.
Sí.
I aleshores ja va aparèixer el hockey també, al mateix temps que nosaltres. Jo diria que el hockey potser tenia un o dos anys menys que l'handbol.
I el patinatge artístic.
I el patinatge artístic, lògicament.
Que hi havia una senyora que era filla d'un regidor de l'Ajuntament i que, quan problemes d'horaris, que tu saps que hi havia problemes d'horaris pels entrenaments, doncs no sé com s'ho muntava, però sempre tenia preferència i quasi bé ens fotia fora, vull dir, de dir, no, el seu pare, el regidor, llavors ens deia, es que mi hija, claro, tiene muchas niñas, i jo deia, pues yo tengo muchos niños, què vols que li digui ara, no? Però bueno, hi va haver un bon entente, tampoc va passar res més, eh?
Sí, i a més jo recordo amb una pista que entrenàvem i que jugàvem, que era la pista Méndez, on entrenàvem fins a les 12 de la nit, amb un fred que pelava, amb una aigua freda, perquè evidentment no hi havia aigua calenta, que et dutxaves a quarts d'una i sorties d'allà glaçat. Sí, eren...
Els vestidors que es feien servir eren els mateixos de la piscina?
No, eren els de l'altre costat, o sigui, era un edifici conjunt, vestidors per la pista i vestidors a la piscina, però era
el mateix edifici. Era el mateix edifici, sí. Separava, certament els vestidors separaven el que era l'espai de piscina amb l'espai pista,
sí.
I estaven amb portes a cada banda, uns per la piscina i altres per la pista.
Quants vestidors hi havia?
Doncs que jo recordi, em sembla que n'eren tres.
Un per l'àrbit.
Sí, per això t'ho dic, un per l'àrbit i després un per l'equip visitant i un per nosaltres.
I aigua calenta, un tubo de plom amb un xorro d'aigua freda que ens dutxàvem, que ara la canalla se'n va cap a casa a dutxar-se, però llavors allà ens dutxàvem, sí. Mm. però un xurro d'aigua freda que...
I això com funcionava? Perquè, clar, tres vestidors, això representa que és un únic partit. Estic pensant en els caps de setmana, i en aquella pista doncs hi havia partit rere partit, perquè era l'única pista que hi havia, i allà jugàveu tant el handbol com el bàsquet...
No, el hoquei no va arribar a jugar mai allà.
L'hoquei?
L'hoquei no va arribar
Entrenament sí que en van
entrenament
fer.
Entrenament havia fet algú, però jugar no. Ja va jugar en el pavelló, quan es va fer el pavelló al costat, en la, on hi havia la masia de Can Ganxet, em sembla que es deia aquella masia, que per nosaltres era el camp del Tio Malo.
A Can Ganxet de la Riera.
El camp del Tio Malo és, efectivament.
Sí, era el camp del Tio Malo, sí.
Sí, i com us muntàveu allò? Perquè, clar, ara, vist ara, segurament no es fan ni el càrrec, no? Les entitats amb el que, les instal·lacions que hi ha actualment, és una altra història.
Sí, en l'Ajuntament hi havia un regidor d'esports, després ja quan... Perquè d'aquest regidor que parlo, d'aquest senyor, penso que no era ni a la democràcia. Vull dir, penso que era a l'època de l'alcalde Lletxós.
Sí.
Oi?
Cert.
I aleshores, quan va entrar a la democràcia... En l'Ajuntament hi va haver-hi un tècnic d'esports que es deia Ferran Domínguez, si me'n recordo. Era un,
que va estar molts anys.
Era una excel·lent persona, i li anàvem a plorar allà. Escolta, Ferran, que nosaltres que tenim molts equips, escolta, ells també, vull dir, tots anàvem... I el tio se les veia i se les desitjava per poder fer els
horaris.
Sí, els horaris. Sí,
per fer aquell trencaclosques, perquè quants equips hi havia, per exemple, al bàsquet?
El bàsquet teníem quatre preinfantils, dos infantils, un juvenil, un júnior i el sènior.
Déu-n'hi-do. Per aquella època no està malament. Sí. I a l'handbol també n'hi havia.
A l'handbol vàrem arrencar només amb un sènior, aleshores ja vam tenir un juvenil, i quan ja vam començar amb tot el tema escolar vam ja anar a començar a pujar els cadets. Però amb tot això ja hi va haver-hi el pavelló entremig. I això doncs ens facilitava. Sí que és cert que la canalla els dissabtes jugaven bàsicament a la pista, perquè esclar, el pavelló donava pel que donava, quan fèiem tots els campionats escolars, però realment nosaltres vam arrencar amb un sol equip en l'any 73, em sembla que era, sí, va fer 50 anys, en l'any 73 devia ser això.
Bueno, jo vaig començar a jugar, vam refundar, perquè el bàsquet ja estava fundat de feia anys, molts anys, i el vam refundar quatre il·lusos, perquè tothom, si no jugaves a futbol, deien que eres una nena, això de jugar amb les mans, collons, jugàveu amb les mans. I bueno, ens vam ajuntar 4 o 5, que jo diria que de jugar a bàsquet no teníem gaire idea, però bueno, més o menys ens en vam anar sortint, que no portàvem ni les samarretes de Sant Cugat, unes de color blanc amb una ratlla blava que no sé d'on les van treure. I llavors, pues, bueno, els partits dels diumenges, que només jugàvem diumenges, eren a les 9 del matí, i a l'hivern, ara fa fred, llavors també en feia molt, i aquella pista, com que era humida, teníem de tirar-hi aigua calenta i escombrar-la tota, si no, no podíem jugar. I l'àrbit deia, si aquí rellisca, suspenem el partit. I el que no volíem era suspendre el partit, perquè teníem de pagar el desplaçament d'aquell dia i desplaçament d'un altre dia. I bueno, ens fotia un tip allà de... Ara que penso, vam començar en el camp de futbol vell. Darrere del camp de futbol hi havia una pista de terra, just a la porteria, diem, que donava cap al Matadero.
Sí.
Hi havia una pista de terra, i que l'Ajuntament ens va posar una sorra especial, i cada diumenge abans de començar el partit teníem un corró d'aquells i passàvem
per aplanar
el corró amb la calç que marcaven el camp de futbol, marcàvem el bàsquet, i perquè les pilotes que anaven del camp de futbol, cap allà no ens vinguessin a trepitjar, estàvem, abans de començar el partit, recollint pilotes i les tornàvem. Això va ser allà.
Es nota que el Toni té alguns anys més que jo, perquè nosaltres vam començar a la pista de ciment.
Nosaltres vam començar allà. Vam començar allà. Sí, ara, mira, ara hi he pensat. Teníem un corró gros i el passàvem perquè estigués pla, i la pilota de cuiro, no com les d'ara, que són pilotes més o menys mal, pilotes de cuiro.
Però en aquella època, tant els dies de diari com els caps de setmana, allà s'hi concentrava bona part de la ciutadania, doncs, o perquè hi havia la canalla que estava entrenant, que llavors anaven sols, no anaven els pares, i després els caps de setmana als partits. Hi havia un ambient als caps de setmana. El camp de futbol era un dels centres neuràlgics.
Quin camp de futbol?
El de la Rambla del Celler. Estem parlant de la Rambla del Celler. Sí. La Rambla del Celler, que el camp de futbol estava enganxat al que seria la pista Méndez, hi havia una petita porta que els caps de setmana es deixava tancada perquè la gent
perquè no
passés
la gent, sí, sí.
del
no
camp de futbol a la pista o de la pista al camp de futbol. Però com recordeu vosaltres precisament aquest ambient dels caps de setmana ja?
Jo recordo que hi havia la grada precisament donant l'esquena a la Rambla al Celler del camp de futbol, i la grada, quan hi havia partits d'handbol, inclús de bàsquet alguna vegada jo ho havia vist, la gent es posava des de la grada, es posava molt a prop de la pista perquè així es podien veure el futbol i a l'handbol o al bàsquet.
Sí, sí.
I tenies tota aquesta punta d'aquí plena i altres zones doncs més buides, però sí, sí, realment hi havia moltíssim d'ambient quan hi havia partits.
Molta.
O sigui, allò era la zona esportiva de Sant Cugat, per sí, tant, sí. Sigui pels tots els jugadors dels diferents equips com tots els seguidors de qualsevol esport, doncs lògicament es trobaven allà al cap de setmana. La Rambla Celler estava amb moltíssima vida.
A més, el camp de futbol era per fer-hi també espectacles i concerts.
Festa Major? Hem anat a concerts allà.
Allà he vist el Sabina, jo. Allà he vist...
Mecano.
Allà he vist... d'ara no me'n recordo, però sí, 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 sí. Sí, allà era... Jo des de casa meva, com que vivia en un sisè pis, a la cantonada, veia tot l'espectacle de Franc. I jo no em gastava ni un duro per entrar.
Home, i el Castell de Focs, que abans es feia,
allà.
De la Festa Major, que,
sí, sí,
que es preparava el camp de futbol, i que jo crec que era dels dies que el camp de futbol es veia més ple.
Sí.
Bueno, més ple no, atapeït.
Ple, sí.
Ple absolut.
I sort que no hi havia a tanta gent a Sant Cugat com és ara, perquè llavors no hi hagués capigut, perquè si ara veus qualsevol espectacle del carrer sempre hi ha moltíssima gent.
Els anys 80 estàvem amb uns 30.000 habitants en aquí.
Sí, correcte.
Pues ara més de 100.
Sí, sí, estem al centenar ja.
Els caps de setmana, tornant als caps de setmana, l'ambientillo també venia donat perquè, clar, diumenge acaben els partits i tal, i l'hora del vermut. Hi havia dos centres neuràlgics.
Sí.
Un era el Trobador i l'altre el bar Andrés,
sí.
Que després... era el bar que hi havia, que tenia la part interior que donava el que era el camp de futbol i la part de fora.
Sí, amb tota una terrassa enorme que posa, sí, sí. Que muntava al davant. Sí, sí, sí. Sí.
Ho recordeu?
Sí, sí.
I tant. Les mitges parts eren una bogeria, i a més jo ho recordo per doble vessant, primera com esport, segona com està pencant el Trobador. O sigui, quan venia la mitja part del futbol, allò era un caos.
Sí.
Allò era un caos, o sigui, perquè, clar, amb un quart d'hora tenies que servir a tothom que venia a prendre doncs, la cervesa, el vermut o el cafè, l'hora que fos. Era un caos, tant pel bar Andrés com per casa. Però...
Quan van inaugurar el pavelló, van obrir un bar també.
El bar Pavelló.
El bar del Pavelló.
Uh-huh.
Que regentava aquell del
el
Ferran.
El Cisco.
El Ferran. A Fernando... No sé,
sí.
És igual.
Torregrossa.
Torregrossa.
Sí.
I allà també, és clar, vull dir, els tres bars són els que funcionen.
Els que van estar funcionant. Però hi ha una cosa a destacar, i això ho recordarà el Joan, que el Trobador va ser la seu de moltes de les entitats, no?
La que, nostra també.
Sí. Clar, era la seu, allà on us trobàveu, reuníeu.
Reunions.
O sigui, eren les reunions amb la cervesa o amb la beguda.
Amb el que
fos. O fins i tot amb el sopar.
Sí, esclar, no? Les reunions de junta, tant del bàsquet com de l'handbol, com del hockey, que ho va començar el Muriel, el hockey, sí, te'n recordaràs, les reunions de junta, i a més, eren al vespre. Era al vespre, per tant, normalment era sopar o un entrepà o el que fos, però clar, tots els jugadors dels diferents equips, evidentment, doncs es trobaven allà, o sigui, allà, allà hi havia una vida esportiva brutal dins del trobador, brutal, fins al punt que em sembla que tu hi has comentat alguna vegada, o sigui, nosaltres vam passar una època molt dura de crisi i vam estar valorant quan hi havia l'Oriol de Batlle, que com a centre esportiu de Sant Cugat, el trobador, i vam estar valorant la possibilitat de que ho comprés l'Ajuntament per poder fer un centre esportiu en allà, o sigui, ja que teníem totes les entitats en allà.
Mm. Estem parlant del trobador i potser hi ha gent que si ho escolta per primera vegada no se'n fa la idea. El trobador estava on actualment podem trobar el Telepizza.
El Telepizza, exacte, sí,
el Telepizza,
sí.
La pastisseria La Palma, o sigui, els baixos d'aquells dos edificis.
Exactament, i que creuant el carrer, doncs allà al davant, en aquella època, doncs trobàvem les pistes de petanca, el que és la Rambla Sàbat, sí, ara, sí, aproximadament, sí. El pavelló, el pavelló i...
molt poca cosa hi havia allà llavors.
Sí, no, però després a continuació sí, trobàvem la pista Méndez,
el pavelló i la pista Méndez i després el camp de futbol
i el
que
camp
era
de
on
futbol.
Hi havia el bar Andrés, sí, sí.
I em sembla que la riera no estava tapada encara, eh?
No estava, sí, tapada.
No, el primer,
principi de tot, no.
El primer tram, el primer tram, jo diria.
És el primer tram.
El primer tram, nosaltres el trobador vàrem obrir l'any 71. I jo recordaria, jo recordo que el primer tram estava tapat. O sigui, sí? Davant del trobador estava tapat. Quan nosaltres vàrem obrir l'any 71. Jo diria que és això. Sí que és cert que després, bueno, evidentment ara hi ha l'Ajuntament i de més, tot allò estava destapat, que després hi havia la bòbila, i l'últim tram que es va tapar va ser on hi havia Camp Palau. On hi havia,
sí, a la Fauna.
La Fauna, sí, exacte, la Fauna, en Jaume, sí, sí. L'últim tram. Però jo diria que el primer tram estava tapat quan vam inaugurar el trobador, no em foteu cas, eh? Tenia 16 anys jo.
No ho sé, jo no ho sé. Jo com que hi vaig viure des de que em vaig casar, que era l'any, ja no me'n recordo, o sigui, a l'any 71.
Sí, quan es va fer el bloc de pisos.
Sí, 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 vaig ser inaugurar el bloc perquè no hi havia ningú, ni l'ascensor. I no... em semblava que no estava tapada.
No ho sé. No ho sé,
no ho sé, no ho
tu eres
sé,
més gran que jo, poquet, però una mica més gran que jo, i potser t'ho recordaràs millor, però jo, saps allò que tinc la sensació? Perquè, a més, si tu et mires la imatge de la inauguració del trobador, evidentment hi ha els cotxes aparcats i tal, i jo diria que a l'altra banda,
sí?
O potser sí que encara hi havia la barana, no potser encara a l'altra banda hi havia la barana i la riera,
jo
no
diria que
estava
que sí,
tapada.
A mi em sona que hi havia riera perquè recordo canyes.
Sí, sí, sí.
Recordo
sí.
Canyes, i si hi havia canyes és que hi havia riera.
No, jo recordo, vaja, si no...
Sí, sí, potser sí que hi havia la barana encara,
sí, sí,
que després...
Brana,
però estem parlant del 70 i pico,
sí,
ja, eh?
Sí, sí,
74,
sí.
75...
Bueno, el 71, que és quan hi vaig anar a viure, em penso que no estava tapada encara. Em penso, no ho sé ara mateix, perquè a aquesta edat ja comences a...
Acabem molt ràpidament. Alguna anècdota, algun fet, alguna cosa que recordeu especialment d'aquella època? I jo us convidaré amb una que sí que tinc molt present, que va ser quan al camp de futbol van posar gespa natural...
Sí.
El 82, amb motiu del Mundial del Naranjito.
Sí.
Per què? Doncs perquè el camp del Sant Cugat va acollir els entrenaments de la selecció belga.
Belga.
Quan hi havia Custers, el porter,
el Custers,
el porter belga, amb el cabell aquell llarg,
sí,
de melena,
sí, sí,
rinxolat, que era porter de l'Espanyol.
D'això me'n recordo perfectament.
En aquell moment.
Tu no te'n recordes d'això?
Jo me'n recordo que el camp, evidentment, es va posar gespa, me'n recordo que va venir la selecció belga, perquè a més recordo que venien amb autocar,
sí,
i tal,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Però del porter, per exemple, no recordava.
Sí, sí, sí.
Tu sí, sí, tu sí.
Sí, 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 segur, segur, segur. A més anàvem a veure els entrenos.
Sí, sí, sí.
Sense conèixer ningú, bueno...
El porter només.
El porter i prou. Però anàvem a veure els entrenos perquè, clar, era maco, vaja, perquè veure una selecció europea a Sant Cugat del Vallès, ostres, però bueno, sí, sí, és el més important.
És un record,
sí.
És un record. Doncs avui els hem compartit amb vosaltres. Tirant de memòria, ens hem anat fins a aquestes dècades, als 70, als 80, per parlar del món de l'esport i també de la ciutat. El Joan i el Toni, els agraïm moltíssim que avui ens hagin acompanyat per ajudar-nos a fer doncs, aquesta mirada al passat. Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a tu,
bon
Carme,
dia. Bon dia. Gràcies.